abans que un jutge decideixi sobre el règim de guàrdia i custòdia en processos de separació o divorci.
Amb aquest apunt arribarem a les 10 i 4 minuts amb més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
El dia amb Joana Maroto.
I 5 minuts, seguim en directe, ja hi tornem a ser aquí en tot vosaltres a través de la ràdio i la televisió pública a través d'IV3, i ja sabeu que en aquesta hora sempre intentam fer un cop d'ull al temps i al cel per saber quin temps mos espera. Aquest dimarts continuarà el temps plenament estiuenc a les Balears, òbviament amb domini de sol i també amb alguns intervals de boira a primera hora del dematí, a més de pols en suspensió, que també ja ho han notat tant ahir com avui. Les temperatures se mantenen molt altes, amb màximes de fins a 39 graus a l'interior de Mallorca i també nits tropicals i fins i tot nits tòrrides. El vent serà fluix de component sud amb brises costaneres que alleujaran una miqueta, xisco Nadal, la calor al litoral. Per dir-ho d'alguna manera, perquè també no és que se noti gaire.
T'anava a dir, l'onada de calor acabarà aquest divendres, segons la previsió de l'AEMET, en la retirada progressiva de la massa d'aire càlid procedent del nord d'Àfrica. Tot i això, abans de l'arribada d'aquest alleujament, algunes zones de l'interior de Mallorca encara podran assolir els 41 graus.
I hem de dir també que les altes temperatures ja han provocat més d'un centenar de morts a les Balears relacionades directa o indirectament aquest estiu amb la calor, xisco.
Segons les estimacions de l'aplicació científica MACE, entre el 1 de juny i el 13 de juliol, la calor s'hauria relacionat en 103 defuncions a les Balears, 97 atribuïdes a calor moderada i 6 a episodis de calor extrema. Els experts recorden que la majoria de les víctimes són persones especialment vulnerables, com la gent gran, o persones amb malalties cròniques, tot i que la calor també pot afectar persones sanes que fan activitat física o passen moltes hores a l'exterior.
Com dèiem, no? És una qüestió important i les previsions no són gaire esperançadores, perquè els investigadors consideren molt probable que aquest estiu se superin les prop de 290 morts atribuïdes, com dèiem, a la calor de manera directa o indirecta, i que són les que se varen produir l'any 2025, l'any passat. I continuem parlant de foc, ja ho fèiem a primera hora del dematí. Ahir el protagonista va ser l'incendi de les feixes a Talamanca, a Eivissa, que ja, a xisco, poden dir que ha quedat extingit.
El foc es va originar en un infrahabitatge ocupat que precisament ja s'havia incendiat fa 3 anys. En les tasques d'extinció hi varen participar l'helicòpter i l'avioneta de l'Ivanat, 4 vehicles i 15 bombers. Els veïnats denuncien que feia temps que alertaven de l'acumulació de matalassos, electrodomèstics i fustes dins d'aquest infrahabitatge. A més, asseguren que la mateixa zona encara hi ha 3 assentaments més en una situació semblant.
I sense sortir d'Eivissa, a pocs metres d'allà, un altre incendi va obligar a intervenir també els bombers. En aquest cas va ser a un iot amarrat al port esportiu de Marina Botafoc, que es va incendiar poc després de les 5 de l'hora baixa i també va quedar sufocat.
Una gran columna de fum va tornar a sorprendre els veïnats i varen actuar 8 bombers en 2 vehicles i ara mateix encara es desconeixen les causes d'aquest foc.
I mentre aquí els incendis s'han pogut anar controlant ràpidament, hem de dir que la península continua encara ara molt present la tragèdia a Los Gallardos, Almeria.
L'incendi, que ha cremat prop de 7.000 hectàrees, es dona ja tècnicament per controlat. Les autoritats han identificat 3 víctimes més, un matrimoni belga i una ciutadana britànica, i ja només en queden 3 pendents d'identificar. El balanç es manté en 13 víctimes mortals, una d'elles de nacionalitat espanyola.
I el president espanyol, Pedro Sánchez, ahir va visitar la zona afectada i va anunciar també recursos per a la reconstrucció construcció d'aquesta zona, alhora que va insistir, també n'hem parlat a la tertúlia, en la necessitat d'un gran pacte davant l'emergència climàtica. Veiem ara imatges d'aquests avisos actius aquí a les Balears, a les Pitiuses, avís groc actiu, i també al centre o a l'interior de Mallorca, també avís groc actiu per aquestes altes temperatures que tindrem avui dimarts. Si vols, sembla també, Xisco, podem fer un cop d'ull a l'exterior, sortim i obrim finestres per veure com mos hem alçat a diferents punts de les Balears. Obrim, per tant, aquestes beauties al Puig de Sa Tudosa, a Mallorca, amb aquesta panoràmica, i ja ho dèiem, boira i pols en suspensió, que se nota bastant bé en aquesta imatge, Xisco.
Que precisament ahir cap vespre, que van coincidir amb el nostre meteoròleg de Capçalera, en Albert Darder, va dir que aquesta pols en suspensió, que sempre ens resulta tan molesta perquè ens deixa els cotxos i les terrasses plenes de fang i ben brutes, en aquest cas és beneficiosa perquè ajuda precisament a controlar aquestes altes temperatures i fa com una mica de matalàs i evita que, a segons quins indrets, gràcies a aquesta pols en suspensió, la temperatura no la notem tan elevada. I canviem d'indret, passant d'aquesta boira, que podria ser perfectament cims borroscosos, però no, era el Puig de Sa Tudosa, i passam a la Mesquida, a Menorca, on allò que veiem ja d'entrada és aquesta absència de sol.
T'anava a dir, no, però és un dia d'estiu avui, amb aquesta imatge.
Ara que passaven de cims borroscosos, això podria ser perfectament Irlanda, si m'apures. Un dia d'aquests, una mica de fred, sense sol, una mica de muntanya allà al fons, i aquesta mà, que si observam l'onatge, va inquear una mica de vent, perquè sí que les ones fan escuma quan peguen contra les roques. Ja ho estan tornant uns experts, no?
Uns experts dones, i poetes.
Mos dones una foto.
Experts i poetes. En Xisco sempre li donen aquest tot de poesia. Xerraves d'en Albert Darder, demà el tindrem aquí en nosaltres a partir de les 10, perquè serà un dels dies de més calor. Demà i passat demà tindrem calor i més calor, amb temperatura que pot arribar a fregar o a tocar directament els 40, 42, 43 graus.
No sé què farem, Joana Maria Maroto Munà. Ho dic perquè jo aquest dia ja necessito gairebé, he estat a punt de telefonar a la grua que m'entrenen l'assegurança del cotxe perquè m'arrepleguin. No vull pensar que serà demà i passat demà si encara hi ha d'haver més temperatura.
Més no.
Però
no.
Bé, som estoics, patidors, ho resistirem.
Ho fem en Riàs, però per fer molta d'alerta, molt en compte, estima tota la gent que fa feina en el sol. Ahir en parlàvem amb en Miguel Pardo, de Comissions Obreres. La gent que fa feina a construcció, a neteja, a cambrers, la gent que està exposada a tantes hores de sol i de calor, per fer molt alerta, hidratar-se, intentar protegir-se, i sobretot, si hi ha qualque senyal d'alarma, que ho facin saber per anar al metge, per evitar, no?, que hi hagi més morts o per cots de calor relacionades amb aquesta calor.
Que nosaltres ho podem explicar amb una riaia, perquè, a Déu gràcies, estem i a ràdio, és un refugi climàtic, tenim aire condicionat, fem feina d'asseguts, et sol, no tant quan sortim, però et cerca a feines, que tant si ets brigada de neteja, com si ets policia, com si fas feina a la construcció, i has d'estar en et sol, sí o sí, perquè és la teva feina. Nau alerta, ho recordàvem ahir, hidratació, també protegir la pell del sol, que llavors no volem disgustos perquè la pell té memòria, i davant el mínim senyal de que pot ser vos fer un cot de calor, aturar de fer feina, retirar-vos a una ombra i esperar una mica que se vos passi. No
són els consells que vos poden donar
i que
no mos cansarem de repetir, no?, durant aquests dies de tanta de calor. Però bé, tenim més temes, més qüestions i més protagonistes avui en aquest 14 de juliol, aquest dimarts, en què vos parlant també de que en el polígon de Sant Castelló de Palma es va inaugurar el passat 6 de juliol l'oficina de l'autònom. Aquest projecte cerca oferir un nou servei d'ajuda als autònoms de les Balears a través de l'assessorament i també l'acompanyament als més de 100.000 treballadors de l'arxipèlag, treballadors autònoms. En aquest acte d'inauguració també se va anunciar, Xisco, aquest escut de l'autònom també tan interessant i que avui volen tractar.
Aquesta és una nova convocatòria pluriennal dotada en 600.000 euros que permetrà retornar als treballadors autònoms les quotes de la seguretat social que hagin hagut d'assumir durant els primers mesos d'una baixa mèdica. La intenció del govern amb aquestes iniciatives és la de facilitar l'assessorament burocràtic als treballadors i ajudar en aquells que estan ja en actiu i els que cerquen emprendre com a autònom. I per parlar-ne, ja tenim amb nosaltres Anna Madalena Comas, ella és presidenta d'ATA Balears, que són els autònoms de les Illes. Madalena, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, encantada d'estar amb vosaltres. Moltes gràcies.
Parlam d'aquesta oficina de l'autònom. Considereu que aquesta oficina l'oficina respon a una necessitat real dels treballadors? Trobaran assessoria? Trobaran una mica d'ajuda en aquesta oficina?
Efectivament, des d'Ata Balears celebram aquesta oficina dels autònoms, aquest gest que ha tingut el govern de les Illes Balears per donar suport, és a dir, per tenir una oficina que no només te pugui assessorar i ajudar en tràmits, sinó també que t'assessori sobre les subvencions, que sigui com un recolzament en moments crítics per un autònom, des de que comences fins que també pots consolidar el teu negoci. Ben que dir, hi haurà dues persones disponibles, no farà falta demanar cita prèvia, i en qualsevol moment un autònom que tingui un problema, que no sàpiga com demanar una subvenció o un ajut, pot anar allà i des d'allà el tramitaran. Tenint en compte que la burocràcia és un dels principals problemes dels autònoms i que dedicam 200 hores anuals de mitja a la burocràcia, tràmits en l'administració, declaracions, que això, si ho posam a 15 euros l'hora, per exemple, un autònom, a cap de l'any són 3.000 euros. Ben que dic, aquesta oficina ajudarà a que dediquem menys hores i a que no gastem tant de temps a burocràcia, sinó que siguem productius en els negocis.
És que és una de les queixes que sempre repetiu els autònoms, no? La burocràcia a l'hora de tramitar, per exemple, una ajuda, una subvenció, etcètera, etcètera. I de 200 hores de mitjana anuals, que són uns 3.000 euros, això o has de tenir un assessor que t'ho faci, perquè si no és impossible, no?
Efectivament, però a vegades el gestor que pagues mensualment no sap de la subvenció, no ho sap tramitar. I allà, directament, t'ajudaran amb aquesta tramitació. I vulguis o no, és un mal de cap menys per l'autònom. I ja saben que la por bloqueja. Uh-huh. I quan ja saben que hi ha una oficina allà que te dona recolzament, doncs, bueno, és un signe que sí que han de celebrar per part de les Illes Balears, que no totes les comunitats tenen una oficina disposada per nosaltres.
I ara que en parles, quins són els principals problemes que se troba una persona a l'hora d'emprendre i sobretot dur a terme aquests tràmits per poder ser autònom? Suposo que m'imagino, el primer et sabrà com se fa i sabrà què necessites. Gràcies a aquesta oficina aquest primer entrebanc quedarà superat, però a partir d'aquí quins són els problemes que tenen els autònoms de nova planta, per dir-ho de qualque manera?
Efectivament, quan una persona decideix emprendre, sàpiga que hi ha qualcú que te pot ajudar, que aquí tenim quota zero, que dos primers anys no pagues quota de seguretat social, és una barrera menys, i que a partir dels tres anys tens ajuda de consolidat, que tens una ajuda de 3.000 euros que te pot ajudar a consolidar el negoci i incrementar la productivitat. Després és vera que quan comencem a emprendre sí que hi ha com una sèrie de barreres, com l'excés de burocràcia, el nivell d'impostos, les declaracions que han de fer d'IVA, i clar, nosaltres sempre dèiem, bastaria amb una declaració anual, no quatre, trimestrals d'IVA. I clar, a Espanya som l'únic país de la Unió Europea que no tenim IVA franquiciat. És a dir, que un autònom que factura menys de 85.000 euros no està exempt de declarar IVA. I això sí que ho reclamem als autònoms. És a dir, que la problemàtica no és només ja la càrrega burocràtica, els impostos, sinó també necessitem que s'equiparin els drets reals dels assalariats en els autònoms. Per exemple, prestació de lactància, subsidi major de 52 anys, cessar d'activitat efectiu... Bé, que hi ha una sèrie de coses que ajudarien a que no ens trobem amb tantes dificultats. Però, sobretot ara, el baròmetre data reclama que dins les preocupacions dels autònoms està, sobretot, la inflació. És a nivell de costos i bueno. Ja saben que el 60% dels autònoms, dels empresaris, no arriben als 5 anys. O sigui que sí que és vera que Balears és terra d'autònoms.
I per què penses que no arribau o no s'arriben aquests 5 anys, en aquest període? Perquè costa, perquè cansa, perquè és molt feixuc, perquè se tira la bola, precisament per moltes d'aquestes qüestions que vos passen. Què és allò que fa que un en els 5 anys o abans dels 5 anys diga, mira, jo ja no sé què, és que m'estim més canviar, m'estim més tancar, a baixar la persiana, sí. I no sé, i ser treballador per compte aliena.
Efectivament, també, jo duc 10 anys autònoma i hi ha vegades que
ho penses també, no?
Que ho penses, clar, perquè al final tot s'acumula, tot se va sumant, i és veritat que els autònoms, més de 80% dels autònoms, no tenim empleats. I quan hem de carregar nosaltres tots sols amb tot el que du l'empreniment, és costós. És a dir, a vegades per ahir que xerram de les empreses, com si...
Clar, jo ara te demanava abans de començar l'entrevista vacances i tu has dit les que pugui fer, perquè també mai acabau de desconnectar,
mai
no?
Mai acabant de desconnectar. I les dades ho diuen. Aquest estiu, un de tres autònoms s'agafarà vacances. És a dir, no acabes de desconnectar i, bueno, hi ha una sèrie de barreres que a poc aquí és perquè els governs de les Balears ho estan posant un poc més fàcil i ens estan ajudant en aquest moment crític, que és consolidar una empresa arribant als 5 anys, però sí que és vera que reclamam a nivell del govern central mesures urgents, com per exemple l'IVA franquiciat, que ens ajudaria a aliviar un poc la càrrega.
I com funcionaria aquest IVA franquiciat? Perquè s'ha parlat una sèrie de vegades que ens han d'equiparar amb Europa. Això implicaria que els autònoms ja no haurien de fer les factures amb IVA.
L'autònom que facturi menys de 85.000 euros anuals no faria falta declarar IVA. I serien més competitius. Per si hi ha una persona que té l'empresa, no sé, Suïssa, per exemple, i està duent l'activitat aquí, però la té a Suïssa, clar, pot tenir preus més competitius sense IVA. És a dir, que és algo important per nosaltres i sobretot que lleva hores de burocràcia. No fer tantes declaracions anuals de revisió de factures, de... Bueno, al final és papeleo, no?, que se mos llogegeria un poc més.
I després, parlant d'aquestes ajudes, els autònoms aprovam en el coneixement que tenim de la nostra feina, sabem quines són les ajudes que tenim a l'abast, o encara és aquesta assignatura pendent? Dic, perquè hi ha ajudes que, per exemple, et obrin i duren una setmana, i si tu, durant aquella setmana... Jo, ara, penso en el meu repit, en el tema d'ajudes al camp. Sí. Per exemple, que hi ha ajudes que s'obrin una setmana o 10 dies, i si tu resulta que ara estàs malalt, t'has despistat, o aquella setmana eres de viatge, ja aquesta ajuda ha volat. No sé com autònoms som molt conscients de les ajudes que poden rebre i sobretot els terminis, que això també és important.
Efectivament. Per exemple, la quota zero va durar tot el juny. Després és vera que sempre la pots reclamar, no? I ara aquesta ajuda de l'escut, de l'autònom, pots reclamar si has estat de baixa durant el 2025, aquests 2 mesos, no?, que has pagat quota de seguretat social i has estat de baixa. Però sí que és vera que trobam que hauria de comunicar-se molt més, donant gràcies també a IB3 que mos doni aquest espai per donar a conèixer els ajuts, perquè és vera que l'autònom està a la tenda, en el comerç, en el bar, i a vegades no li arriben aquests ajuts, no? I si pogués fer un poc més de marge, sí que se valoraria més marge per demanar.
Que no sé si tens aquesta sensació que l'autònom se li demana que sigui un toter, perquè ha de ser expert en la seva feina, si ven perns. Sí. Ha de controlar de perns, però també ha de ser un poc economista. També ha de ser un poc agent d'assegurances per saber què li convé a un moment determinat en el seu negoci. I no se pot saber en tot. Per tant, una mica d'assessoria, gràcies a aquesta oficina de l'autònom, supos que facilitarà una mica la feina de tot plegats.
Efectivament. És vera que tot suma, no? I si estàs tot sol, has de saber de tot. Has de ser multifacètico. I arriba un punt que no pots. Has d'estar la productivitat dels negocis, en el dia a dia...
Que no en saps o que no arribes, que també aquesta és altra. Vull dir que també ser per tot és complicat.
És complicat ser per tot, i jo crec que sí que és vera que, en la mesura que se pugui, pues, tenir un altre empleat. I ara, xerrant d'ajut, sí que és vera que hi ha un ajut de la Conselleria de Treball que t'ajuda durant tot un any a contratar una persona. I se cobreix tot el sou durant un any. Això, bueno, ajuda. Si una persona està d'autònom...
I segurament és una ajuda que desconeixen molts autònoms, no? És una ajuda que segurament te poden explicar bé en aquesta oficina de l'autònom, no? Com ho han de fer per...
Efectivament. Aquesta oficina mos donarà llum, jo trob. Mos ajudarà a esclarir què hi ha i què no hi ha. I...
No sé si saps, evidentment fa molt poc que han obert, perquè de la setmana passada, jo fa una setmana que se va obrir, si en aquest temps hi ha hagut molta de gent que hi ha anat, que ha demanat, que s'ha assessorat, que...
Jo espero que sí. Aquesta informació no lo sé, és vera que ara ja juliol...
És un fluix.
Més fluix, els autònoms és vera que no posen massa vacacions, però bueno, sí que és cert que entrar a la conselleria tens uns bons cartes que posa oficines autònom i li estan donant bastanta promoció a nivell de xarxes socials i de mitjans.
Perquè m'entenen a tu, creus que la situació dels autònoms a Balears és diferent respecte d'altres comunitats per factor de sinceritat? Ser autònom aquí és diferent, millor o pitjor, o més complicat que a una altra comunitat?
Pues molt bona pregunta. És vera que ara mateix les xifres ho diuen, que estem liderant de número d'autònoms, en 109.000, i no només anualment, sinó intermensual. Són xifres molt positives a nivell d'Espanya que estem liderant, però sí que és vera que aquí tenim l'insularitat, l'estacionalitat, hi ha negocis que només poden fer feina 6 mesos, i, bueno, sé que Canaris té el seu propi sistema, insularitat, que és molt positiu, està tenint efectes pues, molt productius, i sí que és diferent emprendre aquí, no? Sobretot si tens una empresa que ha d'exportar, que depèn de l'exterior, i sobretot tenint en compte que tenim aquesta estacionalitat. O sigui que, bueno, tenim un poquet aquesta barrera, però crec que és vera que som terres productives, terres d'autònoms, i hi ha moltes oportunitats aquí, hi ha molt de talent, i s'ha d'aprofitar. Jo, també, que estic a joves empresaris, sempre recoman emprendre, que, on que tinguis por, llença't, és a quota zero, durant els dos primers anys no pagaràs, que és el pitjor que pot passar, no?
Si sí, t'hi veus, si t'hi veus d'emprenedor...
No gaire, les vegades que he hagut de fer d'emprenedor no m'ha anat molt bé. Ho dic perquè també s'ha de tenir un tarannà especial. A mi sempre m'ha admirat aquesta gent que se fa autònoma perquè tampoc t'ensenyen a sa cap. I tenia sota sa teva ala dues, tres, una persona que tu ets responsable i has de dir com ha de fer sa feina, ser capaç de comunicar-ho, tampoc és senzill. A mi això m'admira bastant. Jo les vegades que m'ha tocat ser autònom no m'ha anat gaire bé. Sempre ara som mig autònom i volies que no, perquè feim feinetes diverses, sí. Però a mi no se m'adona bé lo de sa cap. També se n'hauria d'aprendre. Dèiem, un autònom ho ha de saber fer tot, també s'haurien de fer cursos d'aquest de lideratge per entendre com se gestiona un equip de persones, perquè comences com a petit autònom, pot tenir un treballador, però a vegades t'entren feines i en tens quatre, i saber controlar un equip de quatre persones ja no és senzill.
Totalment. El lideratge, bueno, el meu negoci se dedica a això, al lideratge, perquè crec que és molt necessari. I sobretot tenint en compte l'absentisme. L'absentisme en els assalariats és quatre vegades superior als autònoms. És a dir, de cada 1.000 assalariats, 50 estan de baixa, i de cada 1.000 autònoms, només 9. És a dir, és bastant rellevant. I si un autònom té dos empleats i ha de liderar, clar, han de tenir en compte que hi ha un nivell elevat d'absentisme. I això ara mateix a Espanya són 33.000 milions d'euros que mos costa cada...
És veritat que és una realitat, absentisme o baixes laborals, òbviament, però clar, també és veritat que l'altre dia el govern balear anunciava aquesta manera de que els autònoms puguin cobrar quan se posen malalts, perquè també se posen malalts i a lo millor no se posen malalts o no se posen de baixa perquè no cobren i és complicat. Aquest dret no el teniu, no? Vull dir que, per ventura, és el que explica que les persones assalariades tinguin aquest dret adquirit i si no estan bé puguin quedar a casa seva. En aquest cas, Valtros, supos que també veus amb bons ulls, no? Que si estàu malalts, pugueu cobrar.
Totalment. És que si estàs malalt, no factures perquè estàs malalt i, damunt, has de pagar la quota de seguretat social, no té sentit. És a dir, crec que de tot Espanya només hi ha 3 o 4 comunitats autònoms que tenen aquest ajut ara dels dos primers mesos que estàs de baixa per incapacitat temporal, és a dir, que el govern te doni suport.
Que maco no paguis la quota d'autònom, no? Seria una de les coses que reclamaríeu.
És a dir, un autònom se posa malalt i potser està 4 mesos de baixa i els dos primers mesos les paga ell, és a dir, la quota de seguretat social. Amb aquest ajut seran 400 euros mensuals, és a dir, en total 800, que el govern de les Illes Balears pagarà a l'autònom perquè pugui estar de baixa. I a partir del segon mes ja està cobert per la mútua, per la seguretat social. Uh-huh. I això no ha passat en totes les comunitats. Sí que reclamam, també a nivell de govern central, que equipari tot Espanya, perquè així l'autònom, si no se cuida, no pot després cuidar ni el seu negoci ni la seva família. I bueno, nosaltres creiem també que ja és un problema també de país, no? De veure un poc com està el tema de la sanitat, i perquè és que és molt elevat el número de persones que estan amb absentisme laboral i... Bueno, ara mateix mos alivia saber que hi ha aquest ajut.
De tota manera, també convendria diferenciar entre absentisme i baixes mèdiques, que no és el mateix. Ho dic perquè a vegades tenim tendència a ficar-ho dins el mateix sac. Clar, si estàs malalt, per molt que vulguis, també haurien de perdre aquest concepte d'anar a fer feina malalt, perquè una cosa és anar a fer feina que te fa mal una cama i una altra cosa és anar a fer feina amb un grip. Perquè si vas a fer feina amb un grip, acabes encomanant el grip a tots els companys de feina i no per haver anat a fer feina un dia més o un dia manco, tota l'empresa acaba que has de tancar perquè tothom se te posa de baixa, també.
Sí.
Hem d'anar una mica amb aquest tema. Som en conversa amb Matarena Comas, presidenta d'ATAS, la presidenta dels autònoms, i ja, per acabar, avui veníem a parlar d'aquesta oficina de l'autònom i volia demanar-te si trobes que ja està prou promocionada o entrevistes com aquestes ajuden a donar-la a conèixer o si s'hauria de fer més perquè els autònoms de Balears coneguin que ara ja tenen aquesta oficina.
Efectivament. Des d'ATA Balears és veritat que ho estan promovent, joves empresaris també, que entrevistes com aquesta ajuden molt, o sigui que estem molt agraïts, crec que s'hauria de fer encara més. Està clar que sempre tota difusió és poca, comptant que és un suport real per l'autònom i que t'escarrega de papeleo i de pors que puguis tenir a l'hora de demanar ajuts. O sigui que crec que s'hauria de seguir donant més difusió i després de l'estiu, pues, bueno, a lo millor organitzar un event o fer algo que se pugui donar a conèixer i que se sàpiga que està allà, però bueno, és algo que celebram tenir...
I d'autònom de Balears, 100.000 treballadors d'aquesta xipèlag. Ja ho sabeu, teniu aquesta oficina de l'autònom, per qualsevol tipus de consulta i sobretot quan tu n'ha d'emprendre, ha de començar un negoci, vol fer-se autònom, sabre que tens una oficina on anar perquè
t'estresques.
Sí. Només necessites qualcú que te digui el paper se presenta en aquesta oficina i ja te resolen molt de mal de caps. Per això ara tenim aquesta oficina.
Efectivament.
Ja idò, que vagi molt bé, que siguin moltes les persones que em facin ús i sobretot que d'aquí un parell de mesos no puguen dir que d'autònoms tenen més ganes de seguir emprenent i no volen abaixar la persiana per aquests problemes, sobretot de burocràcia, que els amengen. Moltíssimes gràcies, Magdalena. Fins una altra.
Un plaer.
Que vagi molt bé aquest estiu.
Igualment, bon dia. Bones vacances.
Feim una petita aturada i tot una tornam i parlam, atenció, del pla autonòmic de conciliació, també importantíssim.
Tres radios, coneixement.
Para ti, para ti y también para ti, en Eroski te damos el pepino francés granel a 1,19 euros kilo, la corvina Eroski Natura a 10,99 euros kilo, la pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
Mira, no m'escoltar les castanyoles, que les toquen en descoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa, que s'allarga.
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro.
Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
De dilluns a divendres a les 9, al dia. IB3 Ràdio.
Han tocat les 10 i mitja, hem arribat a l'equador d'aquesta segona hora de programa i vos parlàvem ara de conciliació, perquè conciliar vida laboral i vida familiar continua sent un dels grans reptes de moltes de famílies, de quasi totes. Qui té fills petits, persones dependents al seu càrrec o també simplement intenta arribar a tot, sap que trobar l'equilibri, Xisco, no sempre és fàcil, eh?
Per això, avui posem el focus en un nou instrument que pretén marcar el camí dels propers anys. El govern ha aprovat el Pla Autonòmic de Conciliació 2026-2031. El primer d'aquestes característiques a les Illes Balears amb l'objectiu de coordinar i impulsar polítiques que facilitin la conciliació. I per saber com funciona i en què consistirà, ens acompanyen a Margarida Darder. Ella és directora general de Conciliació i Igualtat en l'àmbit laboral del govern de les Illes. Molt bon dia, directora, i moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
Molt bon dia a tots i l'agraïment és meu per aquesta convidada.
Clar, perquè els oients i els espectadors fixin el concepte. Què és exactament aquest Pla Autonòmic de Conciliació i què canviarà respecte en allò que se podia fer fins ara?
Pues mira, el pla va néixer perquè una norma, la primera autonòmica de conciliació, marcava un plaç d'un any per treure aquest instrument. És un instrument que planifica i també dissenya una ruta. És important també perquè per conformar o per dissenyar, avaluar i validar aquest pla, se va crear un comitè de seguiment i un comitè de conciliació que està conformat tant per direccions generals i conselleries competents en aquesta matèria, així com els agents socials i econòmics més representatius de les nostres illes.
Uh-huh. I per què era necessari elaborar un pla específic per aquesta comunitat, per les Illes Balears?
Bueno, una miqueta en Sofia el que comentaves, que com a societat tenim aquest repte, jo crec que ja no només les famílies, que òbviament, sinó jo crec que també com a administració, perquè també ens hem de responsabilitzar que la nostra societat pugui compatibilitzar la seva vida familiar i la seva vida laboral. I jo crec que era necessari perquè teníem mesures disperses i no els teníem a dins un sol document, no teníem una eina que avaluàs els impactes d'aquestes polítiques i tampoc teníem molt clar de quin diagnòstic partíem, per tant, les mesures no estaven dissenyades en la realitat nostra.
Era un poc agrupar-les i adaptar-les, no? I n'hi ha més de 70, hem vist.
Sí, n'hi ha exactament 70. I d'aquestes 70 n'hi ha algunes que ja s'estan fent, és a dir, per molt que la llei va néixer fa un any, la Direcció General va néixer fa un any i el pla s'ha presentat ara, el govern de Namargà Provence va començar fent les primeres mesures de més incorporar-se a dins l'administració i s'han recollit ja aquestes, així com aquelles que responen en els diagnòstics. Se va fer un diagnòstic tant social-demogràfic com econòmic del nostre territori insular.
Clar, han fitxat aquest marc teòric, però perquè la gent que és a casa ho entengui, com són aquestes 70 mesures? Quines destacaria la directora general?
De que ja estan, bueno, se distribueixen en tres eixos. Per una banda, les necessitats de la família, per una altra, de quina manera podem transformar el model de feina per tal de fer-lo més fàcil per a les persones treballadores, i per una altra banda hem fet un eix d'igualtat laboral perquè encara les dades demostren que la parcialitat i la temporalitat recaven sobretot damunt les dones. Les mesures que podríem destacar que ja han fet aquests 3 anys, la gratuïtat de 0 a 3 anys era una cosa que era imprescindible, llavors les mesures fiscals també per les despeses que les famílies dediquen a la conciliació, llavors hem donat per una banda, les empreses, un suport econòmic per a aquelles que han implantat mesures de conciliació innovadores o més enllà de lo que la pròpia normativa marca. I ara, recentment, han tret el xec llengur, que és una ajuda directa a les famílies on se cobreixen despeses que uns inverteixen en mesures de conciliació.
És per a Margalida que quan parlem de conciliació encara tendim, no?, tots a pensar en o associar-ho a famílies amb infants, però és veritat que aquest pla també pensa en les persones que cuiden altres persones, no? Per les persones sobretot dependents, els curadors que li deien.
Sí, de fet el pla, com bé dius, en el diagnòstic se va tenir en compte que ara mateix el model demogràfic és que també la gent major i dependent és un percentatge elevat de la societat i, per tant, han de tenir cura d'ells. I ja s'ha duit a terme el servei de respir, s'han incrementat la xarxa de sociosanitari i ara també, com a acció planificada, s'ha de fer un espai per als cuidadors no professionals, per a aquelles famílies que cuiden fora de professionals i necessiten un espai de respiro.
Que tota aquesta realitat de poder ser curador d'un familiar no t'entens fins que te toca a tu en primera persona. Ara que parlant del servei de respir, el que no se'l varen fer servir sembla un doi, però tenir un mes per poder que la persona que s'encarrega de tenir un familiar a càrrec pugui anar de viatge, pugui tenir 10 dies que no s'encarregui dia sí, dia també del malalt a casa, és importantíssim i, sobretot, és necessari. Vull dir, perquè de vegades hi ha mesures que no s'abouen d'entrada o gent que no té familiars a càrrec podria dir, bé, és que jo això no ho veig necessari, doncs estaria bé, de vegades, i per això ja s'aconsellaria d'igualtat i per això ja una directora general de conciliació per mirar de posar-nos dins les sabates de tots els habitants d'aquesta terra, que tothom té necessitats diferents i que la conciliació és tan complicada. No sé, Margarida Darder, directora general de Conciliació i Igualtat en l'àmbit laboral, que la tenim avui en conversa aquí al dia, quines són les queixes que els usuaris presenten a l'hora de conciliar? Què és allò complicat de conciliar a una societat com la Balear, que no només vivim del turisme, sinó que també de cada vegada desestacionalitzant més, ja no hi ha aquest pitjors discontinus tan sovint com era abans, perquè deies, no, apuraré un mesos i tindré 4 o 5 mesos que podré dedicar-me a la família. Ara no, ara ja de cap a cap d'any molta gent fa feina. Quins són els problemes que se troba la gent?
Pues aquest, el problema és la dificultat en la conciliació. És a dir, jo crec que la fita d'haver baixat l'estacionalitat és important i és una cosa per felicitar, però sí que és veritat que després s'ha d'abordar el que condu, que conlleva. Jo crec que el xec iogurt nou el que ha fet és precisament reforçar això. Ja no només cobreix les despeses com abans de conciliar en cures domiciliàries, enguany hem incorporat l'escola d'estiu, l'escampament, l'escola de Nadal, l'escola de Setmana Santa. Hem incorporat també matineres i ajudes d'aquestes hores després de menjador, que també poden quedar en el centre. S'han promocionat les obertures dels patis. De cada vegada més municipis estan obrint en horari de cap vespre i en dissabtes de matins. Altres, també, una miqueta, quan xerraven de només de menors i també de dependents, també de fills amb discapacitat, aquest xec iogurt permet que entitats del tercer sector siguin les qui donaran el servei de cura, perquè són persones preparades i que i llavors ja hi ha un vincle emocional en l'infant, també se'ls hi pagarà aquesta cura domiciliària. Jo crec que el que hem intentat és ampliar l'ajuda econòmica en aquestes persones que de cada vegada fan més feina i necessiten tenir una aportació econòmica per poder cobrir aquestes despeses.
Margalida, abans ho has dit, sempre o quasi sempre les cures, ja sigui d'infants, de persones dependents, de persones grans, recau en el rol de les dones, no? Uh-huh. Encara són majoritàriament les dones qui assumeixen aquestes cures, però conciliar també és una qüestió d'igualtat, no? No sé si això també està contemplat dins aquest pla.
Sí, de fet, és un eix. El tercer eix d'aquest pla és transparència retributiva, igualtat d'oportunitats entre homes i dones. També fem feina, sobretot, en la segregació professional i acadèmica entre homes i dones, perquè les dones de cada vegada puguin se puguin formar en professions on la flexibilitat horària és més important, els homes també. Jo crec que la igualtat laboral també és és un eix estratègic d'aquest pla de conciliació, precisament per intentar abordar aquesta cultura de que encara la dona sol responsabilitzar-se d'aquestes feines.
Clar, la conciliació també passa perquè s'impliquin, ho heu comentat, senyora directora, quan heu fet aquest comitè de conciliació, que també hi havia agents socials, això també passa, uh-huh. Evidentment passa a les empreses. Uh-huh. Com s'incentivarà que les empreses apostin també per la conciliació? Ara parlàvem amb la presidenta dels autònoms, uh-huh. No és el mateix una empresa on hi ha dos treballadors, aquí conciliar és complicadíssim perquè s'ha de cobrir un horari, però sí que empreses que ja tenen un volum de treballadors, sí que la conciliació se podria dur a terme, i no sé si és un tema de cultura, que de vegades associen conciliació a comoditat, quan en realitat conciliació és més productivitat, perquè si el teu treballador està content, el fidelitzes, ve a fer feina més content, pot donar més de si mateix, però de vegades aquesta cultura encara no la tenim interioritzada. Què podem fer?
Pues mira, m'agrada que em facis aquesta pregunta perquè ha estat una de les feines que ja hem fet. Dia 23 de març, que coincideix amb el Dia Nacional de la Conciliació, vàrem dur a terme una jornada que, de fet, no hi ha conciliació i competitivitat empresarial. Va venir una taula redona de, crec que eren 5 empreses de Balears, de diferents sectors i diferents mides de treballadors, on ens van explicar ells que s'aposta de la conciliació està dins el seu ADN empresarial. I ens van explicar com van dur a terme aquesta transició i quins avantatges i desavantatges hi ha hagut. Va ser una taula extraordinàriament rica, va venir moltíssim de públic assistent empresarial i crec que va ser un espai on se varen posar en valor precisament aquesta, com la generació, no sé si aquesta Z, la més actual, no? La generació més noves són les que tanmateix reclamen aquesta retribució emocional, que li diuen, que ja no és salarial com abans. Per tant, les empreses són molt conscients d'aquestes necessitats. I llavors, concretant en el tema dels autònoms, és vera que sempre col·loquem el tamany d'empresa com a dins un un desafiament dins un DAFO, però no és així. A vegades ho poden vestir d'oportunitat, perquè el fet de tu formar part d'una empresa, d'un teixit empresarial molt petit, fa que el vincle entre empresari i treballador favoresqui també la conciliació, tot i que l'organització de dins l'empresa és més complicada, d'això no hi ha cap dubte.
Margalida, i així com abans parlàvem amb la Magdalena d'autònoms, d'aquesta oficina que s'ha obert per ajudar els autònoms, hi ha cap manera, no sé, ara mos està escoltant una família amb infants, o mos estan escoltant persones, famílies també, amb persones dependents a casa seva, amb discapacitat, o amb persones grans. Com ho pot fer per, d'alguna manera, beneficiar-se d'aquest pla, d'aquestes 70 mesures, i per ser també una miqueta les passes que ha de fer per demanar un suport, una ajuda, com ho poden fer?
Pues mira, ara, el propi pla també té una acció que diu que farem una plataforma informativa. No sé quin nom tindrà, però una plataforma de, on recollirem totes les mesures, els enllaços directes, perquè és important, com bé deien, de fet, donar aquest espai és una oportunitat per nosaltres, donar a conèixer en el ciutadà què pot fer, com se pot beneficiar. A dia d'avui, les xarxes socials, els medis, ens heu ajudat moltíssim a fer la difusió d'aquestes mesures que ja han duit a terme, però sí que és vera que les properes passes són crear una plataforma perquè el ciutadà la pugui consultar i sigui una facilitadora d'inclús els accessos directes per a les tramitacions, anant fent feina cap a aquest camí.
Sisko Nadal, tu vens content de la feina?
Per favor, encantat. Val. Un ambient laboral meravellós i Vetra és una empresa fantàstica. No tinc cap queixa. Me poden encomanar tot allò que necessitin. Sempre, el servei d'aquesta casa. No sabia ara aquesta pregunta en què ve.
Perquè tu des que és molt important, no? Que d'alguna manera...
Venir content, sí.
Sí, venir content.
A mi m'agrada molt una camiseta que posa. Aquesta reunió hauria pogut ser un mail. I que de vegades també pecant de presencistes i pecant d'haver de passar moltes hores davant d'un ordinador o reunits parlant de coses que se podien resoldre amb un mail ben estructurat, això també ajuda a conciliar-se família.
Sí.
Crec que hauríem d'anar cap aquí, però malauradament crec que la Mediterrània, aquesta cultura nòrdica de teletreball durant la pandèmia, ho vàrem intentar, sí. Hi ha gent que ho va trobar una bona idea, i ho deia, les noves generacions ho reclamen, però no sé si costarà. Però bé, per això hi ha direccions generals, sí. Com sé que presideix la Margarida Darder, sí, per sí. Fer aquesta, pegar aquesta empenta i mirar si entre tots canviem una mica el paradigma.
Està a seix dos, de fet, aquestes noves formes de treballar. Tot i que és vera que d'aquesta taula de conciliació va néixer precisament com el teletreball era una cosa que s'ha anat reclamant moltíssim i de cada vegada, pot ser, com diu un xisco, que sigui la cultura mediterrània, la gent està rebutjant i tornant a reclamar.
Home, és que mos agrada socialitzar.
És això.
Clar. És que mos agrada fer escafetes sí, amb els companys.
Lo important, jo crec, és que l'empresari i el treballador arribin
a
l'acord entre ells i que se puguin adaptar una mà renta a l'altra, com dic jo sempre, que les dues parts estiguin molt contentes.
Però bé, per si hi havia dubtes, jo vinc encantat cada matí a fer feina tant si tenc una Marta Grau de directora com si tenc una Joana Maroto, que ara aquestes setmanes
tant de bo, menys
tu,
mal.
Tu mos controles i mos tens les ordres, que quedi clar que també estava encantat.
I doncs, queda clar, molt bé, estic ben contenta.
Era això el que havia de contestar la directora?
No era això, però com que tu li deies, bé, és igual. En qualsevol cas, volien conèixer aquest pla autonòmic de conciliació, importantíssim per a famílies amb infants, per a famílies amb persones dependents, amb famílies amb persones grans, que tenen 70 mesures, totes compilades, reunides en aquest pla autonòmic i que servirà, no?, per ajudar a tothom i a tot don, sobretot tot don, a conciliar. Esperem que vagi molt bé.
Això és el nostre desig, també.
I de moltes gràcies per la visita, que vagi molt bé i que tingueu un bon estiu.
Gràcies a vosaltres.
I doncs, són les 10:47 minuts, fem una petita aturada i tot d'una seguim amb més coses aquí al dia, a través d'IV3 Ràdio i d'IV3 Televisió. Fins ara.
Tres ràdios. Servei públic.
Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té va des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
I ara sí, arriba Pedro García del Barco per parlar d'actualitat immobiliària com cada dimarts, i avui passa Xisco per parlar de noves ajudes promogudes precisament també pel govern balear.
El govern activa aquesta setmana una nova ajuda directa de fins a 10.000 euros per a joves menors de 40 anys que vulguin comprar el seu primer habitatge. La mesura, dotada inicialment en 6 milions d'euros, et suma al programa Nova Hipoteca Jove, els avals de l'IBAVI i a les bonificacions fiscals aprovades aquesta legislatura. Però la gran pregunta és si aquesta injecció serà suficient en un mercat en què el preu de l'habitatge, com ja sabeu, ha pujat prop d'un 30% en els darrers anys. Avui analitzam què pot canviar realment aquesta ajuda amb el nostre expert, amb en Pedro García del Barco. Pedro, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Clar, parlam d'aquesta ajuda de 10.000 euros que pot marcar la diferència per un jove que vol comprar pis a les Balears. Serà efectiva? O, com passa sempre, el mercat s'autoregularà i absorbirà aquests 10.000 euros pujant, o sorpresa, 10.000 euros es preu d'un pis?
Tus preguntas siempre me gustan porque tiene una doble versión, una doble vertiente, ¿no? Pero es muy de mercado. Empezamos por la primera, si te parece, Chisco. Es decir, bueno, está muy bien todo lo que sean ayudas. Siempre las vemos de forma excelente y extraordinaria por parte del sector inmobiliario. Pero decir que, obviamente, va a quedar muy, muy corta, porque, obviamente, un presupuesto inicial de 6 millones de euros, haciendo el cálculo, van a poder acceder a ella unos 600 jóvenes de las Islas Baleares. Entendemos que jóvenes lo han tipificado hasta los 40 años.
¿Y por qué ríos?
Yo me considero joven, tengo 61.
Ah, va, no sabía si trabajabas que hubieran pujado como mucho en los 40.
Yo espero que a partir de ahora, en breu, la joventud se consideri fins a 50. Me ansia entrar a cualquier tipo de bonificación.
Yo haría otra reivindicación, que por eso me reía. Es decir, es que yo lo que tendría que ser ayudas para acceder a la vivienda en el actual mercado no tendría que tener tope de edad. Tenemos que tener ayudas directamente, como ocurre con el pago del ITP, impuesto de transmisión patrimonial, que hasta los 30 años es cero. Pues mantengamos el 0% para los que realmente son nuestros de aquí y que tengan justamente pues una antigüedad, como yo digo, en el cargo en la isla, es decir, de residente en la isla, como mínimo de 5 años. ¿Vale? A partir de ahí, la segunda cuestión que planteaba, la segunda pregunta, si eso va a redundar en que el vendedor, en este caso entendemos, pues diga, oye, pues mira, como le van a regalar, le van a dar 10.000 euros a estos jóvenes, pues lo voy a subir yo en el precio de compraventa. Bueno, decir que como tan solo va a llegar a 600 jóvenes, el 95% del mercado comprador no va a tener acceso a esa ayuda. Por lo tanto, si el cliente vendedor quiere aumentar esos 10.000 euros del precio, va a ver que el mercado, que es el comprador, no se lo va a comprar, porque también damos un dato en cuanto a la ralentización o enfriamiento del mercado. Lo que antes se vendía en un mes, 2024-2025, ahora estamos 3, 4 y 5 meses para venderlo porque el precio està molt per encima del valor real de los immobles.
T'anava a dir, el govern fixa el preu màxim de l'habitatge en 382.000 euros. Hi ha oferta, Pedro, suficient dins aquest rang, dins aquesta forquilla, perquè els joves puguin comprar un habitatge?
Si la hay, hay que buscarla. Si hay producto en 382.000 euros y por debajo, pero el tema no es este, si lo hay o no, que hay poco, obviamente, porque estamos en una crisis de oferta y obviamente lo que se está vendiendo en el mercado, el 85% es segunda mano y no se está construyendo obra nueva. El debate es si realmente pueden llegar a pagar las cuotas hipotecarias. Porque yo puedo acceder, obviamente, con las ayudas. Tengo 30, 35 años, digo 30 porque pago 0% en ITP. Solamente tengo que tener ahorrados un 2-3% para pagar gastos de notaría, de registro y la gestoría de la entidad bancaria, porque recuerdo que los gastos de hipoteca los asume íntegramente la entidad bancaria. Y resulta que luego, si me voy a ver mi ratio de endeudamiento, que no puede superar el 35% de mis ingresos, igual la cuota resultante se me escapa por lo que el banco me puede llegar a dar. O sea, puede ser que entre en el mercado y que haya viviendas en ese rango de precio, que a ver las haylas, pero luego por cuota hipotecaria igual no puedo entrar ni acceder a ese mercado. Esta es la realidad que tenemos. Es un tema de que no estamos igualados, no están igualados los ingresos, los sueldos, los salarios de los jóvenes y no tan jóvenes, y obviamente chocamos con la realidad del mercado. Un mercado muy tensionado y que, aunque tengamos cifras de que las transacciones de compraventa bajan, lo que no están bajando son los precios de compraventa.
Clar, parlàvem que ara els joves tenen un combo, l'aval de l'IBABI, ITP reduït al 0%, com tu comentaves, i aquesta ajuda directa de 10.000 euros. I segons comentes, tot i així, la quota de hipoteca farà o podria fer que aquests joves no poguessin accedir en aquesta hipoteca perquè no la podrien pagar. Podrien donar l'entrada, però no assumir la quota. ¿Qué ha de hacer un joven ahora mismo por comprarse una casa?
Es que ahora mismo con el combo, el que acabas de decir ahora, la suma de las diferentes
porque
ayudas...
Porque no será que el manco, cuando se fan sus cosas bien, o la gente pone incentivos, se ha de reconocer. El govern está posant de la seva part, sí, perquè hi pugui haver el manco a un sector de la població que tinguin accés en aquest primer habitatge i deixin de viure que són pare i sa mare. Però, clar, els sous ja no depenen directament del govern.
Correcto. Y esa es la percepción. Por eso arrancábamos diciendo que cualquier medida que venga de la administración, en este caso la nuestra, la autonómica, es muy bien recibida. Y es la suma de los diferentes paquetes de medida que se tipifica como el combo, ¿no? Que es justamente la hipoteca Jove, el aval del 20% por parte del IBABI, en ese caso también la reducción fiscal hasta los 30 años ITP, impuesto de transmisión patrimonial 0%, 2% hasta los 35, 4% para primera vivienda a partir de los 36, bla, bla. Todo eso está muy bien, más los 10.000 euros que llegan ahora, aunque sea limitado, para 600 o 600 jóvenes. Pero, vuelvo otra vez al pero, todo esto lo llevamos, montamos el expediente, lo llevamos a estudio de financiación, vemos unos sueldos 1.800, 1.900, dos personas, vemos que su ratio de endeudamiento le permite llegar hasta un pago de una cuota de 1.500, 1.600, 1.700 euros mes, pero obviamente no se quieren embarcar los jóvenes en pagar esas cuotas durante 30 años, que es lo que le van o vamos a poder firmar en un crédito a tipo de interés fijo durante ese tiempo. Y obviamente optan por un rango de precio más bajo, una cuota más asequible, 1.200, 1.300, que por otra parte son los precios de alquiler. Automáticamente nos encontramos con esa disyuntiva. Por un lado, se me puede escapar de ese ratio de endeudamiento que me marca la entidad bancaria, que es máximo un 30-35%, actualmente estamos en ratios 35%, y puedo tener ese combo perfecto, que solamente con que tengo ahorrado ese 2% de un precio de 350.000 euros, serían unos 5.000 euros de ahorro, podría acceder a una vivienda usada, porque obviamente la nueva, si es la social, no está llegando, y la de segunda mano está muy por encima de esos 350.000.
Con 5.000 euros ahorrados... O si fos obra nova, Pedro, supos que seria un pis d'una habitació amb un banyo petit i un menjador en cuina americana. No donaria per... Seria un apartament, no seria un pis.
Y depende de dónde esté, Chisco, porque tenemos promociones que se están haciendo a nivel privado. Yo qué sé, Calle Aragón, por ejemplo, que es una de las calles más, si no la más larga de la isla de Mallorca, hay promociones actualmente desde 390.000 euros desde una habitación. Vengo a decir, es que el mercado, volvemos a lo mismo, es que el suelo es lo que se está pagando caro.
I és que Aragón no és portals. És a dir, que no és que diguis, m'ho compro un apartament petit per anar discap de setmana. No. Ja, si te planteges comprar-te una casa en el carrer Aragó, que seria una de les artèries de Ciutat de Palma, és per aquí vius. I ja me diràs què fas amb un pis d'una habitació, que si penses safredir tota sa vida, a lo millor te quadra. Però només que te vengui un nin, un, ja un pis d'aquestes mides és un problema amb vistes a un futur familiar.
Pedro, tenim poc temps, però te volia comentar que han sortit les dades de l'Institut Nacional d'Estadística sobre la compra-venda d'habitatge a Balears, que cau un 16,8%, empitjora la seva evolució interanual des de maig, si ho comparam amb l'any passat. No? Com ho valores?
Bueno, lo valoro que estamos en una isla, territorio limitado, y obviamente seguimos manteniendo que estamos en una crisis histórica de oferta. Y por lo tanto, como hay una crisis de oferta, esos datos lo que nos dicen es lo que seguimos manteniendo aquí durante tanto tiempo, y a fe de ser pesados, el 80-85% de lo que se está vendiendo, y eso es lo que dice estos datos, es que es segunda mano. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo? Que no se está construyendo obra nueva para que pueda igualar, compensar. Esto es lo mismo que si vamos al mercado a comprar y hoy tenemos 100 botellas de agua y hemos vendido 50. Si no repongo otras 50 para mañana, al segundo día me he consumido el producto que tenía. Esto es lo mismo, estamos consumiendo el producto de segunda mano y en paralelo no estamos construyendo obra nueva, por lo tanto tenemos ese decalaje y obviamente no se frenan los precios de compra-venta, se está enfriando el mercado comprador que está diciendo no te puedo comprar, no quiero comprar, y automáticamente tenemos estas caídas de transacciones de compra-venta.
Caigudes de la compra-venda d'habitatge a Balears, un 16,8%. Pedro, ho hem de deixar aquí. No tenim més temps. Moltes gràcies, com sempre,
gràcies per visitar-nos.
Que passis una bona setmana. Nosaltres, ja sabeu, actualitzem notícies, escoltam i veiem uns anuncis i tot d'una tornem amb notícia curiosa, amb entrevistes, protagonistes, etcètera, etcètera. Aquí al dia.
IB3